Es un poquito más allá. Llevo tiempo haciéndolo. La verdad que hoy, sinceramente, en momentos donde podría haber jugado mejor no lo he hecho, pero es la realidad de mi posición hoy.
Fins aquí les notícies de les 9 de Betres Ràdio. La informació a la cadena pública tornarà a les 10. Fins després.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Benvinguts i benvingudes a Connexió Local, un programa que posa en valor la tasca dels mitjans de proximitat. En Ràdio Pollença han conegut la cooperativa Mujeres Valientes, impulsada per l'ONG Treball Solidari. Escoltam a dues membres d'aquesta cooperativa i coneixem el projecte, Antoni Sierra, president de Treball Solidari. L'associació fotogràfica Mussols de Llubí es posa fins a finals de novembre una mostra d'imatges sobre la tardor a la biblioteca de Can Torró del Cudi. Parlam d'aquesta associació i de fotografia en Ramon Estades i Maria Antònia Rosselló, membres de la seva junta directiva. I per acabar, rebem a dos nous col·laboradors, Joan Socies i Josep Maria Sastre, responsables del digital topla.cat. Amb ells ens acostam a la realitat del Pla de Mallorca. Avui agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i a la redacció. I qui vos parla? Magda Cortés.
Fem xarxa. Connexió amb Ràdio Pollença.
Mujeres Valientes és la primera cooperativa financera formada per dones que s'ha creat a Mallorca. El projecte va començar l'any 2017 amb la creació d'un grup de feina impulsat per la ONG Treball Solidari i la col·laboració de l'Ajuntament de Pollença. Després d'un procés de formació, assessorament i ajuda financera, enguany s'ha constituït aquesta cooperativa. La integren 7 dones migrants del municipi de Pollença i n'hem escoltat a dues d'elles, na Mame i na Lau, a Radio Pollença.
Es un grupo que la hemos llamado Mujeres Valientes porque somos valientes.
Muy bien. Tal cual.
Sí, mujeres muy sí. Trabajadoras, muy responsables y sabemos lo que queremos. Y queremos mejorar. Por eso amo poniendo ese nombre, Mujeres Valientes, para mejorar.
Mame, ¿de dónde eres?
De Senegal.
¿Cuántos años llevas aquí?
Bueno, llevo aquí 22 años por ahí.
22, pero estos 8 últimos te ha cambiado la vida.
Sí, te digo la verdad que María Antonia sabe lo que yo digo, porque ella es tan social que cada año nos ayudan con las cosas y todo, pero María Antonia sabes que los últimos años hemos cambiado mucho. No tenemos que ir allí para tantas ayudas, pero ahora cada uno de nosotros somos más autónomos para irnos con nosotros. Bueno, con eso solamente las Trabajo Solidario, por eso que nos dan créditos y nos pagan poco a poco, sin presiones ni nada, y nos dan lo mejor. Sí. Digamos muchísimas gracias a Trabajo Solidario.
Laura, ¿tú cuántos años llevas en el proyecto, la?
Bueno, yo llevo hace 6 años, voy a parar 7.
Casi como más.
Sí, de las primeras.
También de las primeras. ¿De dónde eres tú?
Yo soy de Colombia.
De Colombia. ¿Y cómo te ha cambiado la vida a ti con todo este proyecto?
Total, o sea, como les decía a ellas, esto para mí es una bendición. Yo en España voy a cumplir los 8 años de estar aquí. Los conocí rápido.
Sí.
Y desde que empecé estoy con ellas. Y ahora, bueno, ya una cooperativa. Personalmente he crecido mucho, me han ayudado mucho. Creo que he avanzado desde el apoyo de Confía.
Y esta cooperativa, Mujeres Valientes, ¿a qué se va a dedicar? Porque los oyentes deben decir, a ver, ¿qué van a hacer? Laura.
Trabajar en equipo, sí. Aportar más socialmente, sí. Personalmente, todas somos el equipo, crecer, aportar y pues si se pueden unir más a este proyecto, pues ¿por qué no?
Som Mamé i Laura, dues de les 7 sòcies de la cooperativa Mujeres Valientes constituïda al Port de Pollença gràcies al programa Confia de l'ONG Treball Solidari. Ho han explicat a Ràdio Pollença en una conversa amb Joana Solivelles i avui volen conèixer millor aquest programa i també els avantatges que suposa per a aquestes dones la creació d'una cooperativa. Per això saludam a Toni Sierra, el director de l'ONG Treball Solidari. Hola, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, gràcies.
Escoltàvem en aquestes dones integrades de Mujeres Valientes. Aquesta és una de les 6 cooperatives de serveis financers creades a Mallorca dins del programa Confia. Explica'ns primer en què consisteix aquest programa.
Doncs el programa Confia és un programa que va néixer aquí a Mallorca l'any 2012. El van crear l'any 2012 per donar suport a les dones que tenen petits negocis d'autoocupació, per donar-li suport per enfortir o posar en marxa aquests negocis. Per exemple, normalment doncs, venen en el mercat per turistes, normalment la correcta des de l'any 2017, com diu ella, i doncs ajudar-les, doncs, normalment, per exemple, el darrer microcredit que li hem donat ha estat per comprar-se una camioneta de segona mà. Saps?
Sí.
Per els seus petits negocis els hi donem formació, acompanyament, però també accés en el finançament. Nosaltres mateixos tenim una petita borsa per donar microcrèdits i podem finançar aquests petits crèdits. Tu penses que aquestes dones, la majoria dels casos, si van en el banc els rebutja per donar-los crèdit. Llavors, de fet, els senegalesos m'ho van contar que el que feien era, quan arribaven a Mallorca a començament de l'estiu, el que fan és, com se diu això, duien les seves joies.
Saps?
Sí. Això que dius no m'ho
sorprèn. En depòsit. O...
Sí, en depòsit, saps? Perquè els donin els dobbers i al final de temporada van i empenyen.
Sí, sí, sí.
Empenyen
sí.
Les seves joies i, clar, i aquest és local d'empenyo, quan els vols recuperar al final d'estiu, te cobren molt més del que t'han pagat. I era una forma que tenien de finançar-se. Saps?
Sí, pues
podem
sí, sí.
Temporada, perquè quan arriben aquí doncs, i venen els turistes, doncs, necessiten comprar mercaderia. Doncs nosaltres els donem això, els donem formació, acompanyament i accés en el finançament. A través de creant grups, a Mallorca varen començar amb 4 grups aquí a Palma, que després, l'any 2017, el Ministeri ens va donar un apoyo i varen poder crear grups a Inca, Sineu, Manacor, Llucmajor i Pollença. I les dueñas, perquè inicialment els grups de dones, bueno, hi havia una mama, es deia les dueñas. Els noms sempre se'ls posen elles.
Sí.
Elles volien ser dueñas del seu futur. I aquest grup doncs, va estar funcionant durant 7 anys, cada 2 setmanes ens reunim amb elles, xerrant dels seus negocis, de les seves situacions personals i familiars, val?
Sí.
Els donem aquests microcrèdits, els gestionem el recobrament, els tornem a donar, saps? I després de 5 anys, no, ja després de 7 anys varen dir què poden fer amb aquests grups ara. Perquè clar, no podem estar tota la vida. No? Mm-hmm. És com tu t'has de graduar.
Sí.
Has de deixar pots escola, no? Has de deixar el grup perquè puguin entrar noves usuàries. I varen pensar, però no volem que això es perdi, que tota aquesta xarxa de suport, de confiança, de solidaritat i també de compromís que no es perdi. I varen pensar, i varen proposar un projecte que era per cooperativitzar aquests grups que ja estaven madurs, que ja duien molts anys amb nosaltres. I d'aquí és on es crea la cooperativa Les Valientes, per exemple.
Sí.
Saps? Avui dia, tu penses que a Mallorca en tenim, me pareix que són 20 grups, i a Mallorca se n'han creat 6 cooperatives ja i estan 3 també en procés. També tenim grups de dones a Madrid i Barcelona. I, de fet, a Madrid i Barcelona han creat 3 cooperatives a Madrid i 3 a Barcelona. Vale? És a dir, és un poc... ja dic, és un programa que comporta de conduir des de l'any 2012 funcionant. Doncs aquesta cooperativització és una nova passa, perdó.
És un procés, no, com dius, que comença anys enrere, no?, la creació d'aquests grups. Quins beneficis suposa per a aquestes dones el fet de crear una cooperativa?
En primer lloc, que estiguin formalitzats els grups. Si ara, per exemple, anem a metre xerrat de la tècnica de serveis socials, no és el mateix que tu vagis com a persona, com a ciutadà, saps?, a demanar, a proposar en el teu govern, encara que sigui local, que no que ja vagis com un grup formal. Això és el primer. És formalitzar aquests grups que eren informals. Val? Que tenen un FIF, que poden anar a demanar ajudes, també, per gestionar aquest grup.
Sí.
Això per una banda. Per una altra banda, l'objecte d'aquest grup serà gestionar crèdits entre elles mateixes. Per això són cooperatives de serveis financers. Nosaltres, per exemple, les capitalitzarem, els hi posarem un dobbes a la cooperativa, a préstec, també, val?
Sí.
I amb aquest dobbes elles s'aniran donant petits crèdits. Per exemple, se m'ha espanyat...
Entre elles.
Mm-hmm. Clar, se m'ha espanyat la llelera del negoci, o necessito una petita inversió, o l'aire condicionat, i necessito 800 euros. Doncs passa a la teva cooperativa i li demanes aquest préstec de 800 euros, mm-hmm. saps? Això per una banda, és a dir, que seria gestió... El que estàvem fent tots nosaltres ho faran de forma també més autònoma. Mm-hmm. I nosaltres així acompanyarem en tot aquest procés d'aprendre com a gestionar aquest préstec a nivell intern entre elles, perquè no hi hagi problemes.
Quins requisits o quin és el perfil de dones que entren en aquests grups i que se poden beneficiar d'aquest programa?
D'entrada és una dona que ha de tenir un projecte d'inversió, d'autoocupació, encara que sigui, moltes vegades, són negocis que són complementaris a la teva feina original, a la teva feina externa. Mm-hmm. En aquest cas, moltes senegaleses fan feina de cambreres de pis, però, a més, per poder arribar a final de mes, ho complementen amb una activitat productiva, mm-hmm. no?, en petits negocis, encara que sigui petit, paral·lel. Ha de tenir una proposta d'inversió, perquè els dobbers nosaltres no els hi donem per menjar, sinó que ho han d'invertir i amb aquesta inversió crear un rendiment per elles i també una capacitat de retorn. Però nosaltres no les volem endeutar. Val?
Sí.
Nosaltres volem que elles creïn capacitat econòmica. Val? Per elles mm-hmm. mateixes, en primer lloc, i per les seves famílies. Ha de tenir un projecte. Has de tenir una situació d'exclusió financera, és a dir, tu vas al banc i demanes un préstec i no el te vol donar, te posa problemes, doncs mm-hmm. això seria la segona condició. I després, la tercera és que siguis una persona fiable. El component personal és molt important. Nosaltres en el programa l'IDEIN l'anomenem Confia perquè està basat en la confiança. I per això és important que ens veiem cada 2 setmanes, saps?
Sí.
Una horeta, no molt més, és com una trobada, val? Entre amics, vull dir, per crear aquests vincles, per crear aquest coneixement en primer lloc, perquè tu no pots confiar en una persona que no coneixes. I al final, tu pots invertir molt bé, gestionar molt bé, però si no tens voluntat de retorn, saps?
Mm-hmm.
Pues aquest dobbes es perd. Que tinguis una inversió, que tinguis una situació de necessitat o d'exclusió financera o social, i que tinguis una voluntat també de compliment.
Ara, com deies, no? Teniu aquesta... Estan parlant de Mujeres Valientes, que s'ha constituït a Pollença, però en teniu a d'altres municipis. Una vegada creada la cooperativa, quin és el vostre paper?
Acompanyar-les, ajudar-les a poder constituir-se com a cooperativa, totes les passes. De fet, també els hi donem perquè necessiten... És un cost, m'ha parit que a Balears són de 3.000 euros per constituir la cooperativa, o de 1.500, ara perdona que no t'ho pugui dir, perquè sé que unes comunitats és més que
sí.
altres. Uh-huh. Els hi donem també, els hi prestem aquest, avançam aquest dobbes perquè es puguin constituir. Sobretot aquestes passes d'acompanyament, assessorament, perquè es puguin constituir com a cooperatives. Després, també, el procés d'acompanyament per la seva gestió interna, val? Per resoldre aquests problemes que puguin haver entre elles i tot això. Val? Pensa que això és molt innovador. Estem creant, estem obrint camí. Val? Aquest programa ha nascut aquí a Balears també fa 9 mesos, des del principi d'any, ja 10 mesos, perdó, val? I estem aprenent entre tots. I ja veurem. Jo li tinc molta confiança. Igual que fa 13 anys me van dir que això dels grups de crèdit aquí no funcionaria en Espanya ni a Mallorca. Val? I jo vaig dir, anem a donar-li un pot de confiança, anem a veure. I en el final, 13 anys després, els grups estan funcionant a les mil meravelles. Han rebut reconeixement, sobretot perquè són útils per les dones. I jo crec que les cooperatives que ara estem creant se veuran els seus fruits. Sempre i quan siguin útils per les dones, perquè elles no tenen temps a perdre.
Sí. Ja per acabar, Treball Solidari és una ONG fundada a Mallorca l'any 2000. Vareu començar fent feina primer a altres països, com deies, no? I des del 2011 impulseu projectes aquí. Com ha estat aquest canvi?
Bueno, pues impulsat per la necessitat en primer lloc i per els temps, no? L'any 2011, quan va esclatar la crisi financera, varen dir, no fa falta anar tan en fora per trobar gent que ho necessita, no? Que necessita poder arribar a final de mes, dones sobretot, saps? Per poder treure les seves famílies endavant. I varen decidir posar en marxa el que són programes d'integració social i econòmica aquí a Espanya. Varen començar a Balears i ja tinc cada estima d'altres 5 comunitats autònomes. Molt bé. O sigui, realment és per coherència i per necessitat, no? Estem molt contents. Ara, de fet, el dia 5 de desembre organitzem un congrés pel 25 aniversari de Treball Solidari i ve gent de la península i de la resta d'Europa, ponents de primer nivell, val? Del món de les microfinances socials, de desempreniment inclusiu, val? Venen aquí perquè saben de la nostra bona feina i és un poc com a celebrar i també donar suport, no? Són gent de primer nivell que podem aprendre molt. Esteu convidats? Serà el dia 5 de desembre en el Baluart.
Sí.
Ja dic, gent de França, de Brussel·les, de Bulgària, fins i tot una entitat que fa microcrèdits a Brussel·les, a Bulgària.
Sí.
Saps? Molt interessant.
Molt bé.
Que jo digui, però ja t'he dit que és molt enriquidor per ajudar a la gent de la nostra terra, que viu a la nostra terra, saps? Perquè al cap i a la fi és el que volem, tenir una societat, la nostra, en primer lloc, que estigui cohesionada i que les persones aquí puguin viure en dignitat i en pau.
Molt bé, Toni Sierra, director de l'ONG Treball Solidari, gràcies, enhorabona i enhorabona per aquests 25 anys i mos apuntam a aquesta celebració del pròxim 5 de desembre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
IB3 Ràdio és patrimoni. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs 2 entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Potència local. Connexió amb Alcúdia Ràdio.
connectar amb el Cudi Ràdio. Fins dia 30 de novembre podeu veure a la Biblioteca de Can Torró l'exposició fotogràfica La Tardor de l'associació Mussols de Llubí. Ho han explicat Catalina Gelabert i Ramon Estades en una conversa amb Dani Ruiz.
Per la gent que mos escolta i, no sé, per ventura no, ni s'ha aturat o no ha anat a la Biblioteca de Can Torró, què se trobarà? Quines fotografies se trobarà? Que voleu, sobretot, donar a conèixer amb aquestes fotografies que hi ha a Can Torró?
Bé, jo crec que trobaran una exposició molt diversa, on se pot veure un gran ventall de mirades cap a l'estació que se va proposar, que era la tardor. Sí que trobarà una paleta de colors molt semblant, en general, però és la paleta pròpia de l'estació de la tardor. Però crec que podrà gaudir de fotografies de molta qualitat, molt, molt diferents unes de les altres, i on hi ha de tot, des de natura morta fins a paisatge o...
Sí.
Pràcticament. Fotografia nocturna també hi ha. És que hi ha, la veritat, un ventall molt ampli de fotografia.
Són una trentena de fotografies que és la mirada dels nostres socis o associats, els fotògrafs, de com veuen la tardor. I cadascú l'expressa així com la veu.
Són Ramon Estades i Catalina Gelabert, membres de l'associació fotogràfica Mussols de Llubí, al Cudi Ràdio. Nascuda el 2015, es va centrar en els seus orígens a la fotografia nocturna. Avui volem parlar d'aquesta associació i també d'aquesta mostra de fotografies. Per això saludam a Ramon Estades. Hola, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Benvingut. I a Maria Antònia Rosselló.
Hola, com va?
Els dos sou membres de la Junta de l'Associació Mussols de Llubí. Benvinguts tots dos aquí a IB3 Ràdio.
Moltes gràcies.
Deien que l'associació va néixer fa 10 anys. Parleu-nos un poc de com neix Mussols de Llubí.
Bé, Mussols de Llubí va néixer arrel d'un parell d'amics que me'l van juntar per fer un taller de formació de fotografia nocturna i light painting. En Maria Antònia era una, jo era una altra, però el qui va començar el tema va ser en Toni Valls. Toni Valls va ser l'ànima que llavors va ser el primer president d'aquesta bessó per començar amb Mussols. A partir d'aquí varen decidir formar una associació perquè muntar tallers, muntar coses, du molta de feina. I una persona de sola o un grup d'amics no basta. I això va ser aquesta inquietud per començar el bessó d'aquesta associació. Es vol aprendre coses noves.
Es vol aprendre, es vol compartir, no?, aquesta afició per la fotografia.
Mm-hmm. Feien sortides i arran de les sortides també, pues, vam decidir que vam fer qualque cosa més, perquè ho veiem aprendre més.
A més, curiós, a més, el vespre havia de ser... Vau començar el vespre, però és més complicat també fer fotografies el vespre.
Pareix que sí, però no té per
però
què.
No
té per què.
La gent que té infants que anava millor vespre, perquè així de dia estaven els infants, i vespre, com que dormien, podien sortir.
Sí, era la primera manera de compaginar la vida familiar amb la fotografia.
Clar, i d'això fa 10 anys, i quant de socis teniu ara?
En aquest moment som uns 180-185.
Sí. No?
I, bueno, n'hi ha uns que són més actius, un que són manco actius. Tenim un WhatsApp, que és un poc el punt de trobada. No som molt de xarxes socials, encara, malament sigui una cosa així, però com a associació no tenim temps per fer això. Però, bueno, anem fent i anem ajuntant més gent.
I la gent que s'apunta ja de saber fotografia, un poquet com...
No. Simplement basta que li agradi el món de la fotografia. Que disfruti. Malament siguin el mòbil, tampoc. No demanant res.
Malament siguin el mòbil.
No és necessari tenir...
No hi ha requisits.
No.
Tenir ganes de fer fotos.
Sí, exacte.
No és necessari tenir una gran màquina. Avui en dia els mòbils tenen unes càmeres incorporades que són al·lucinants. Fan molt bona feina. Clar, aquí l'idea és donar coneixements i que puguem aprendre tots junts. L'idea dels Mussols.
Dèieu que no és difícil fer fotografia nocturna. Quines quina és la dificultat o quina és la tècnica per fer fotografia nocturna, una bona fotografia nocturna?
Paciència.
Sí, sobretot això.
Paciència, sobretot. Perquè hi ha fotos que necessiten igual una hora d'exposició. Vull dir, si ets estiu encara res, però si ets hivern, la cosa es feixuga.
Costa més.
Sí,
sí, el tema de la fotografia pareix que de les fosques no hi ha llum i no és vera, n'hi ha molta. Les estrelles, sortir del sol, vies làctees, clar, el tema és tenir la càmera aturada, obres d'exposició, vol dir l'obturador, i la càmera va captar llum, és que sigui. Uh-huh. A partir d'aquí, ja tens el salvador.
Quines activitats, comentaves que fèieu cursos, i una de les activitats que teniu és aquesta exposició a Can Torró.
Sí.
Parles un poquet d'aquesta exposició.
Aquesta exposició de Can Torró és la que van fer l'any passat per la fira de la Mel de Llubí, que en Ramon va xerrar amb la gent de la biblioteca i se van posar d'acord i la van muntar a la biblioteca.
Sí, el tema de les exposicions, nosaltres fins ara fèiem dues, que era per la festa de Sant Feliu, la Marató, que és un concurs, i llavors a partir d'aquí pues, se fa cada excusa se tria una foto per poder fer aquesta exposició, i llavors la fira de la Mel. Clar, s'exposa molt poc temps. La idea és que qualsevol entitat, qualsevol local, persona, que tinguem un puesto per poder s'exposar, si mos ho sol·liciten, s'exposa. Com diu una Maria Antònia, van xerrar-se en Can Torró, la biblioteca, i van dir, mos agradaria exposar això. Pues, perfecte, encantats. Però, bueno, estem oberts a tothom.
Estau oberts de que aquestes fotografies se puguin veure.
Exacte, o sigui, no, es posa itinerant, diguem.
Itinerant. Quins són els vostres temes? Aquesta està dedicada a la tardor, no? Us agrada més la fotografia de natura?
Després del tema de la fotografia nocturna, clar, varen volar més coses. Clar, varen volar aprendre més coses, hi ha gent més ampla, els temes... i un altre tema de fotografiats de natura. Per tant, ara el que fem amb això és cada any se selecciona un tema que triem la directiva i damunt d'aquest tema se fan les fotografies.
Ah, val, o sigui que hi ha com una coordinació.
Sí,
amb els temes. I enguany, quin tema heu fet?
Els colors de la natura.
Els colors de la natura. Els colors de la natura. Feu sortides, també?
Sí. Procuram, a vegades no aconseguim, una sortida de posta de lluna, o sortida de lluna, o sortida de sol, o posta de sol, que feim menys, cada mes.
Sí, cada mes, més o
menys. Procuram que sigui cada mes, qualque mes que no és possible, però, bueno, procuram aprofitar la lluna plena.
Ho intentem, perquè vull aginar i no va bé.
Sí, també això, la fotografia de nocturna, a vegades té nivells.
Clar.
Vas a esperar la lluna i, desgraciadament, no se veu. Surt, però no se veu. I no la poden fotografiar.
Exacte.
Com vos ajuden les noves tecnologies a poder retocar les fotografies? Com dèieu, també els mòbils fan molt bones fotos. El món de la fotografia ha canviat molt amb els
sí,
anys.
Sí, mos ajuda moltíssim. És bàsic tenir aplicacions de localització de sortides d'astres, de lluny i de sol. N'hi ha diverses. Nosaltres la que vam emplear, que és una empresa amiga, que és Fotopils, que mos diu exactament l'hora i el lloc per on surt. Que això és molt important.
Sí.
Si vols situar la lluna amb un objecte, necessites saber on sortirà. Perquè si no, llavors fa molta via i no ets atents.
Sí.
I llavors el tema de retoc, doncs clar, tot el que és les noves eines, nous programes, són bàsics.
Hi ha qualque lloc que pugueu compartir per veure sortir la lluna o sortir sol que vos agradi, que sigui especialment per fotografiar?
El Canada és un lloc guapo, però difícil.
Sí, és molt difícil el Canada.
La sortida de lluna d'allà, sempre hi ha una que vitja que dius, sortirà, i quan ets allà, de 10 vegades, 100 no surt. per, per un lloc guapo per sortir la lluna, per exemple.
El canal del Cudi, allà, sí. Surt de sai, d'un surt de la mà.
Sí,
no?
Sí, sí, sí. I sortir de sol també, també. Del canal també, també allà. És molt guapa, molt guapa.
Però bueno, a Mallorca tenim puestos, sí, espectaculars. De qualsevol lloc és més bo. S'ha sortit de sol a la part de sext. Tot el que és el Cudi, està, tot això. I s'aposta, doncs, a part d'aquí.
Molt bé, recorda'm, idò, aquesta exposició que podem veure fins dia 30 de novembre.
Exacte.
I bé, teniu pròximes sortides, pròxims projectes a la vista.
Tenim passat a fer la propera lluna plena, que és el dia 5, m'apareix, de desembre,
sí,
però encara ens falta...
Encara heu d'acabar de tancar.
Sí, exacte.
Bé,
concretar.
Una cosa sí que poden comentar, sí, és el tema de que, clar, han dit que si qualcú vol, per això, ha de tenir un mitjà de contacte. Tenim el nostre correu electrònic, que és mussolsdellubí@gmail.com, que aquí és allà on ens poden contactar, o si qualcú coneix qualcú que sigui mussol, pues, a través dels nostres associats, sempre ens poden fer arribar que és la sol·licitud, sí, que és coses, si consigui.
Molt bé, si consigui que vos cerquin o que vos enviïn un correu.
Exacte.
I aquestes fotografies.
Exacte.
Perquè aquestes fotografies se puguin veure.
Exacte.
Als indrets.
I si qualcú se vol associar, pues que no tingui, passi gent d'ansi, que pot, se pot dirigir en altres també,
d'aquest correu mateix.
Sí, tot a través d'aquest correu o a través de persona.
Molt bé, recorda-mos el correu
mussolsdellubí@gmail.com.
Molt bé, Ramon Estades i Maria Antònia Rosselló de l'Associació Fotogràfica Mussols de Llubí. Moltes gràcies a tots dos per haver vengut i per haver-ho explicat aquí a Connexió Local.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Després de lo normal torrarem castanyes, es fot de sa ximenea. Que desclou entre un bosc obscur i una orquestra de llums que s'apaga. Remou ous i fongs i embruixa un conjur de la terra al surt, caragols i enyorança. S'ambient que desclou entre un bosc obscur i una orquestra de llums que s'apaga. Remou ous i fongs i embruixa un conjur de la terra al surt, caragols i enyorança.
Tres ràdios, història.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Connexió amb el Pla de Mallorca.
Seguim a Connexió Local. A partir d'avui, cada mes, vos explicam històries i coneixem persones del Pla de Mallorca. Una secció que feim a la col·laboració del digital topla.cat i per això donem la benvinguda als estudis als seus responsables, Joan Socies. Hola, què tal?
Bon vespre.
Com estàs?
Bé, bé.
I Josep Maria Sastre.
Bon vespre.
Hola, bon vespre. Benvinguts tots dos. Comptem amb vosaltres aquí a Connexió Local perquè, per parlar un poc d'esplà, d'esplà de Mallorca, que trobarem en aquesta secció que ens contareu.
Bé, intentarem acostar-vos les historietes que tenim per Pla de Mallorca, que és una comarca que sempre morda no passa res mai i en el final passen moltes coses.
Passen moltes coses. A veure, per on començam? Quin tema? Un tema, no? Per exemple, que ha cridat l'atenció a molta de gent va ser la desaparició de la bolla del Puig de Randa.
Efectivament, és un element molt simbòlic de la comarca. Marca un pot, d'altre li van posar la skyline,
la
silueta de, sobretot del municipi del Gaida, però que se pot veure de gairebé tota la comarca. I un dematí, de cop i volta, no, la bolla no hi va ser. I bé, vàrem anar fins allà, vàrem veure que era que l'havien llevada per una qüestió de manteniment. I aprofitant l'anècdota, tot i que ja hi havia comentaris a la comarca sobre el fet de que de si la tornarien a posar, de si havia caigut, hi va haver moltes especulacions, que te pots imaginar, vàrem decidir fer una notícia per aprofitar l'anècdota o no, per contar què era, quan s'havia posat, un pot ser històric, per què servia, perquè hi ha molta gent que per aventura no ho sabia. Nosaltres hi ha coses que de fet tampoc sabíem, i un poc això la vàrem aprofitar per treure el que nosaltres havíem treure a punta a la notícia.
I és hora d'informar-vos sobre aquesta bolla, on anau, en aquí demanau.
Vam parlar amb gent coneguda de Randa i ens van dir que a través del grup de WhatsApp de tot el poble de Randa s'havia demanat quin any s'havia posat. Després van també cercar un poc, fer una cerca per internet, tant a diaris com a revistes, i va ser la revista local del Gaida, Tsaig, que van trobar una entrevista a una persona quan feia un poc mesos que s'havia posat aquella boia. I això abans sabré que era en el principi dels anys 90.
Vareu recuperar aquesta entrevista perquè en el seu moment la bolla, no sé si va ser ben rebuda, mal rebuda.
Sí, no hi va haver una oposició molt gran i això. Jo crec que un dia passat van veure que havien parat allò i va haver gent que sí que s'hi va oposar, que se pensava que podria produir... Bé, un poc com que va passar les antenes de telefonia mòbil. Exacte, mm-hmm. Un poc això. I, de fet, unes anècdotes que van recollir a través d'aquest grup de WhatsApp del poble de Randa és que hi havia gent que d'ençà que van posar aquesta boia no ha tornat a ploure Randa. I aquestes curiositats sempre...
I ara, per saber un poc quines són aquestes funcions, quines són les funcions d'aquesta boia que és un radar, no?
Sí, exactament. La boia, diguem que cobreix l'estructura, que és el radar, que utilitza ANA en aire per les comunicacions de l'aeroport de Palma i de tots els vols que arriben o passen per aquí, per Mallorca.
I bé, la bolla el que fa és protegir el que és el radar, que té el mica, en el final hi ha molta diferència el que és la bolla del que és el petit radar, però de les inclemències d'estens i un poc això.
Mira, també ha servit, no?, aquest manteniment que s'ha fet,
exacte,
no? Imagina que l'han llevat per fer un manteniment també per conèixer, no?, aquesta història que pot ser molta gent no la sabia.
Exacte, hi ha gent que la troba a faltar, hi ha gent que troba que no l'haurien de tornar a posar, com totes aquestes coses a la vida.
Un altre tema que ens duis des de topla.cat és una entrevista amb en Jaume Enric Vergas Ridenfors, no sé si ho dic bé, impulsor del projecte Cineu en Bici. Anem a escoltar-lo, que conta un poc l'història, no?, d'aquest segon llinatge.
Jaume Enric Vergas Ridenfors, els meus llinatges de bon venen. Val, és evident que un dels dos és estranger, de fet, mo mare era sueca, val? Mon pare mallorquí, de Sineu, i res, ells se varen conèixer a Santa Ponsa, mon pare treballador de l'hostaleria, era cambrer, i mo mare guia turístic, sueca, i se varen casar, i fruit d'aquesta relació vaig néixer jo. I res, com és que vivien a Santa Ponsa amb un pare? Perquè els meus perdins estaven de posaders, sempre havien estat posaders, val? I justament a la dècada dels 70 estava en una possessió del terme de Santa Ponsa, crec que potser era la de Santa Ponsa, no ho record. I res, en el meu predí se li va ocórrer... agafar i comprar un local a la primera línia de costa de quan de Santa Ponsa, quan se començava a urbanitzar. I res, i aquí va ser aquest canvi de l'agricultura en el turisme. I res, que va passar? Doncs imagina't com eren les coses abans, el meu predí, sense tenir carnet de cotxe, ell cada dematí se n'anava en aquell temps fins al mes cap a Palma a comprar tot el gènere, cosa que avui en dia això seria totalment impensable, no? Que qualcú fes servir el transport públic per anar a comprar gènere per al seu negoci. Després jo me vaig criar a Santa Ponsa, en els 11 anys vaig anar a viure a Can Picafort i en els 16 vaig anar a viure a Sineu, i des de llavors és on estic residint aproximadament, en qualque estància a l'estranger.
El Jaume Bergues, de Sineu en bici i a peu, que curiosa aquesta història, no?
Sí,
de...
sí, sí. És això que vàrem anar a entrevistar-lo per la iniciativa aquesta de Sineu en bicicleta i a peu. I clar, una de les coses que nosaltres feim a tot pla és les entrevistes, especialment posat segon llinatge, sempre. I va ser aquí quan jo li vaig demanar per segon llinatge i me va dir aquest Ridden Force. I m'ha d'explicar que aquí darrere aquest llinatge. I va ser quan va sortir tota aquesta història d'espredint sinevers que se'n van anar a una possessió a Santa Ponsa i d'inicis
d'esturisme.
Sí. I sa mare sueca i son pare sineve. Sí.
Els inicis d'esturisme, com dèiem, Jaume Bergues ha impulsat, junt amb altres veïnats, el projecte Sineu en bici i a peu.
Els orígens de Sineu en bici i a peu se remunten a un col·lectiu de pares, val, de dins Safa de l'escola Roda Milans, preocupats per el camí a l'escola. Teníem aquest debat durant uns 2 anys a Safa, i res, després va sortir una convocatòria per una reunió d'entorns escolars segurs i saludables del grup de FAPA Mallorca i Vianants Mallorca, i res, hi vaig anar, i a partir d'aquí vaig començar a llegir tota la informació que ells tenien publicada en el seu grup de referències bibliogràfiques, i a partir d'aquí, res, va sortir el que és el pla d'acció de l'entorn escolar d'Esteip Roda Milans, de l'escola de Sineu, i res, llavors ja va venir la presentació en el públic, i a partir d'aquí ens varen donar compte que tal vegada aquest projecte d'entorn escolar podria ser un entorn de poble. I d'aquí que ja mos crearen com a Sineu en bici i a peu, com una associació, com una entitat sense ànim de lucre. I res, i fins a dia d'avui.
Fins a dia d'avui, ja ho ha explicat, no? Aquesta iniciativa que fa front en aquest problema, no? que hi ha molt de nuclis de pobles i nuclis urbans en general, no? Que és el tema d'anar a peu, simplement,
sí,
no?
Sí, sí, sí. És el que explicava en Jaume a l'entrevista, i que ara també hem vist que ha passat a Sencelles, que també estan fent feina amb un projecte similar. És això, que varen fer una enquesta a les famílies de les escoles, i el principal problema que es posaven per no dur els infants a peu a escola era que era perillós, que hi havia massa cotxes. I, per tant, ets a dur un cotxe.
Sí,
clar. Era com una contradicció, i a partir d'aquí en Jaume i la gent de Sineu en bicicleta i a peu varen veure que havien de fer qualque cosa per llevar aquesta contradicció. I han fet molt bona feina en aquest sentit, sí.
I de fet a Porres ara s'està implantant un nou pla de
no m'ho surt? De mobilitat.
Això, de mobilitat sí, amb un canvi de circulació on se vol donar prioritat en els vianants a segons quines zones, i està bé, com tot també està donant un poc de controvèrsia per el fet de si afectaran el centre, en el comerç i tot això.
Clar, és que els cotxes hi va haver un moment donat que varen entrar, no?, en els nuclis dels pobles, i a poc han anat sortint, no?
Exacte. Sí, també és això que...
Però bé, ara, és un procés.
Ara som en el punt de cercar aparcament dissuasoris.
Exacte, on deixem el cotxe. Exacte. On deixem el cotxe. Sí, sí, sí. I també coneixem ara una persona, un americà porrerenc, no?, d'adopció, en Richard Nightingale Goss, que ha cedit les seves pertinences a l'Ajuntament. Parleu-nos un poc d'aquesta història.
Sí, bé, en Richard és un home que va arribar a Porrer l'any 2003 i molt aviat se va fer molt conegut, no només a Porrer, jo crec que sí, ara, és veritat que no podem mostrar una fotografia, però molta gent de totes comarques, de tot Mallorca, jo crec que el coneix. El manco li sonaria, de l'ho vist amb molts dates folclòrics, filmant en la seva càmera, en fent fotos i participant activament. Va participar en Castellers de Mallorca, activament en sos Castellers de Llevant, a Porrer estava en sa batucada, en sos geganters, estava Protecció Civil. Un home que se passejava en sa bicicleta, va ser dels primers que va dur una bicicleta d'aquestes plegables petites, i en sa seva càmera de fotos, clar, era quan no hi havia mòbils, encara no hi havia bunder mòbils en càmeres, i ell ho immortalitzava tot. De fet, li donen, nosaltres vam publicar una necrològica o un obituari d'un veïnat seu de Porreres, quan fa un parell de mesos que va morir el 23, a principis, i ahir li titulàvem en Richard de ses fotos, l'home que sempre era per tot, perquè era per tot. I ho va anar fent fotos i vídeos de tot quant acte cultural, folclòric que hi havia, a banda de participar activament. I va anar fent un arxiu supervaluós, perquè és un moment on no ha com ara, que per aventura tothom filma i tothom fa fotos. I va morir a principis del 23, i ara la seva germana va estar aquí una setmana a casa seva, i per en dues paraules, ho va fer d'una manera on no se'n va dur res, més que unes mantes que havia fet ser padrina de llana cursiva, era l'únic que se va voler quedar, perquè tot l'altre ho va regalar a la gent que anava passant per allà, així com la gent triava, jo què sé, un escriptori, i li posava això reservat. Uh-huh. I la resta són... Bé, abans va passar a l'iglesi un orgue que hi havia, perquè en Richard era musicòleg, el va regalar a l'iglesi, i unes càmeres de fotos, una gent més especialitzada i tot això, però després tot el que no tenia un valor útil no, perquè una taula en el final és útil, però ho va anar donant.
Sí,
sí, sí. I l'Ajuntament se va quedar aquest arxiu de fotogràfic, d'enregistraments, de vídeos, fotos, i un poc això. La biblioteca no era quasi tota, hi havia una biblioteca bastant extensa, se va tirar en dues paraules, se van quedar quatre exemplars més valuosos, però era mal de fer catalogar, però tot era en anglès, i al final no té cabuda per aventura. En aquell moment varen decidir que no hi havia ni tècnica cabuda per revisar-ho tot i guardar-ho a l'arxiu municipal. Uh-huh. De tota manera, hi va haver una gent interessada que va contactar amb nosaltres, que nosaltres vam posar en contacte amb l'Ajuntament, perquè havien conegut en Richard, una gent que eren de Manacor, i estan interessats en la biblioteca. I no sabem, en el final, si van anar i van poder quedar-se a la biblioteca, i la germana era això, va buidar la casa, va donar moltes coses a través del servei social, també, i no sé si bé, l'havia de posar en venda, i no sé si en el final ja s'ha venut o no. Ella no havia nom, és Elisabet Gos, i vam poder xerrar amb ella, i molt va xerrar molt bé.
Ho va explicar.
Sí, sí, sí. I varen fer una mica de notícia per tancar un poc el cicle de la passada d'aquest home, que amb 20 anys va ser molt estimat i va fer molt. I una frase que resumeix molt és que ha dit la seva germana, és que en Richard aquí va trobar un sentiment de comunitat que als Estats Units no existia, i la vida compartida, les danses tradicionals, la cultura viscuda, i li agradava no només estudiar la cultura, sinó formar-ne part, i això ho va evidenciar cada dia, cada festa, cada moment que era per mig, sobretot per Porreres i comarca, i jo l'he vist fins i tot per Palma, qualque acte. I un poc aquesta història.
Va apreciar, no? I deixa aquest arxiu també, no?
L'arxiu, que l'Ajuntament, i hi ha gravació, que estic segur que molta gent que ara pintura no ho valora perquè no hi pensa un dia que ho puguin veure, grups d'aquell moment que ara ja no existeixen, que no saben pintura que en Richard els va gravar.
Sí, sí,
a un
sí.
Concert, o una ballada, o mateix els geganters dels quals ell formava part i que ara ja no poden sortir, però no tenen portadors, per exemple. en Rocky Nabat a Porreres.
Sí, sí.
I ja per acabar, parlar en novembre va començar amb el Dia dels Morts i Joan, parlar d'un ofici que poques vegades surt o poques vegades coneixem de prop, perquè també és allà, però està un poc sempre a sombra, no? Parlant dels fossers, vares parlar en diferents fossers, no? De Sineu, Montuïri i Porreres. Per exemple, escoltarem en Rafael Real, que va fer feina pràcticament tota la seva vida en el cementeri de Sineu.
A 15 anys, 16... Ara fa 64 anys, 65, perquè ara per cosa em vaig fer 85. I enterrava amb un munt de carburó. No hi havia corrent. Si corrent, sí, sí, per sí, poble sí. Anava mà, bombilleta, corrent de 125. I anava a enterrar, però on anava al meu barri, duem el mort, i quan vien consolat, ja fa el mort, en el carro que van fer del mort, sí, sí, que és sí. Preciós. Encara ho tenen conservat, tenien dins el cotello, però no sé si ho duien a una cotxeria baix de Salou, perquè aquí havien de fer obra.
Sí.
I passa el següent, ho s'enduen, i quan anaven cap a la carretera d'Inque, allà hi havia una figuera, hi havia en la figuera de nord, i allà quedaven, els capellans, duen el xill, l'acompanyaven,
sí.
I allà tornaven a Rallor, i seguien la família en la mort cap al cementeri. I quan tenen allà, jo ja esperava, en aquell temps no tenia cotxe ni tenia res, no? Tenia una màquina molt grossa, amb un bon port de boca, el mitjan, dues ciments, les reines, tot. Desesperava, sol un de carburó. Entrava el mort, sigui a dalt o a sigui a baix. Polava el mort i la gent tot se n'anava, no quedava ningú. El cementeri era fos, però fos.
Sí.
Jo en soc un de Calmuro, malament que feia les 12 o 1, ho tapava, ho referia, en fi.
El Rafael Real té 85 anys i se'n recorda perfectament, no?, de com enterraven els morts amb el llum de carburo, com ho explica, Joan?
Sí, és que ara jo tornava a escoltar aquesta història i pensava, és una Mallorca que ja no existeix, és un passat que molts de nosaltres més joves ja no han viscut i
una altra manera també de relacionar-se, no?, amb els morts i en aquell moment els rituals, no?, com canvien.
Sí.
L'acompanyament, sobretot, no?
Exacte, és això, que s'enterrava el mort després del funeral, el vespre, i clar, sempre era el vespre, sempre hi havia fosca, el que hi diu, un bon llum de carburo, no hi havia llum elèctric, i clar, el carro del mort, tota aquesta solemnitat, els capellans que acompanyaven, el poble que acompanyava fins a la figuera del mort, i després tornaven enrere i el carro continuava, tota aquesta... Sí, és això. I una vegada van fer totes les entrevistes per titular reportatge, vam titular una feina que s'ha de fer, perquè és això, que és una feina que
s'ha de fer,
que és allà i que qualcú l'ha de fer, i antigament la feien el pica pedrer del poble, com l'amo en Rafael, que era pica pedrer a Sineu, i clar, hi havia els pica pedrers aquests especialitzats, o cada família tenia el seu pica pedrer que volia que l'enterrassen, sí. I fins i tot a l'entrevista l'amo en Rafael mos va contar com un senyor d'una família bona de Sineu el va enterrar dins la terra, i que va ser l'únic que va enterrar dins la terra perquè així ho volia aquell home.
Sí, l'ofici de fosser, també parles amb altres fossers, com han dit, d'altres cementeris, i també és una feina que s'ha de fer, però que també ha canviat, no? Que també ara hi ha càmeres, hi ha altres mitjans, no? Que no era com antigament.
Sí.
Això també ho mostres.
Exacte, també és això que molt d'ells me van dir, com al principi que van arribar les càmeres frigorífiques en els cementeris, en els tanatoris, la gent era reticent a deixar el seu familiar a dins aquella càmera, dins aquella gelera, que perquè, clar, fins aleshores els morts els avalaven a la pròpia casa. I aquest canvi també és això, que ara que s'ha mort, però l'he deixat aquí tot sol, tot el vespre, sense ningú.
Sí.
Aquest canvi de mentalitat de la societat, també.
Molt bé, idò, fins aquí aquestes històries, persones, personatges d'Esplà de Mallorca, una secció que feim amb la col·laboració de topla.cat, Joan Socies, Josep Maria Sastre, moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Així arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Joan Jiménez i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Vos deixam amb Home en guants de pell, d'Animos Pàrrec. Salut i fins la setmana que ve.
Un fogueró s'apaga a mi d'un sol abrut. Branques espargides, rates trescant, calius encesos, rossis de carn. Va dir